Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Que no constin com a prova les declaracions dels CDR detinguts en l'operació Judas. Xavi Pellicer, coordinador de les defenses, ha dit que els interrogatoris es van fer sota coaccions i per això no els dona cap validesa jurídica. El jurista Saba Dallenco ha dit l'endemà que la premsa hagi publicat alguns fragments de les declaracions dels arrestats. Una roda de premsa a Barcelona en la qual Pellicer ha tornat a insistir que es tracta d'una operació política que pretén posar el focus sobre un sector molt concret de l'independentisme.
Nosaltres no donem cap validesa jurídica a aquestes declaracions i, per tant, tenem que formar part d'un relat criminalitzador que té un objectiu polític molt clar i que no respon en cap cas als elements jurídics que pugui contenir el sumari.
Entre els aspectes que han transcendit hi ha que els detinguts volien tancar-se al Parlament durant una setmana, segons la Guàrdia Civil, en connivència amb el president Quim Torra, així com també que un dels arrestats sabadellencs a la presó, Jordi Ros, havia manipulat material explosiu que es pretenia utilitzar, l'anomenat Dia D, per atacar infraestructures com a resposta a la sentència del procés.
Titulars.
Gabriel Rufián demana una llei d'amnistia que permeti l'alliberament dels líders independentistes.
El cap de llista d'Esquerra a les eleccions generals ha dit que és l'única manera de tornar a la casella d'inici i rebutja la possibilitat de l'indult.
Que ells mai acceptaran un indult. Per què mai acceptaran un indult? Cal dir-ho, que ells no ho diuen mai. Cal dir-ho per recordar-ho. Un indult, de facto, el que fa és reconèixer que en aquest cas el sentenciat ha comès un delicte. Ha fet un dolo. El reo ha fet un dolo. Ha comès un delicte. I això és molt perillós.
Rufián ho ha dit a la ronda d'entrevistes que aquests dies fa al Cafè de la Ràdio amb motiu de les eleccions del 10-N.
En el tram final del Notícies Migdia us parlarem del restaurant Directe Boqueria de Barcelona, liderat pel xef sabadellenc Arnau Muñío. El local és un dels tres nominats que opten al Premi Time Out 2019 com a millor restaurant de la capital catalana. Les votacions estan obertes fins al dia 20 d'aquest mes. I en esports, Aleix Roig s'afegeix a la llista de lesionats de llarga durada del Centre d'Esports Sabadell.
El jove carriler esquerrà va ser intervingut ahir d'un trencament del menisc del genoll esquerre i s'estarà 4 mesos de baixa. Recordem que a la infermeria també hi són jugadors com Antonio Romero, Jordi Oteo o Jesús Olmo.
Us ho expliquem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Ha baixat una mica més les temperatures màximes. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, dijous. Encara tenim intervals de núvols que a hores d'ara fins i tot estan deixant alguna precipitació feble, algunes dècimes de precipitació, 4 gotes que encara es poden donar fins a primeres hores de la tarda. Després la nubositat quedarà més restringida a les comarques de Girona i també del Pirineu, on encara es poden donar alguns ruixats. A la resta farà més sol, amb tots els núvols no acabaran de desaparèixer. El divendres tindrem un augment de la nuvolositat, creuarà un sistema frontal que farà que els núvols siguin més protagonistes i fins i tot es puguin tornar a repetir aquestes pluges esporàdiques. Seran més continuades als nords del Pirineu i Prepirineu, sobretot al vessant nord, on de fet es poden arribar a acumular més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. El vent serà més reforçat el divendres, tornarem a tenir un mestral que bufi amb cops forts i fins i tot molt forts, cops que puguin arribar a superar els 70 quilòmetres per hora i puntualment a punts del sud fins i tot els 90 quilòmetres per hora. Per tant, un vent que encara es mantindrà el divendres i que no començarà a afluixar fins al dissabte. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Tranquil·litat a aquesta hora, la xarxa viària més propera a Sabadell amb circulació fluida al llarg de la C58. Això sí, hem de destacar alguns problemes a la ronda litoral, a la B10, on hi ha un carril tallat al nus de la Trinitat en sentit Besòs per un accident. Hi ha aturades des de Bon Pastor. I també cal destacar que la C12 encara s'està donant pas alternatiu a Flix perquè s'està retirant un vehicle de la calçada. Hi ha retencions en els dos sentits de la marxa. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, advertir que l'acampada d'estudiants a la plaça de la universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Entrem en matèria. En matèria, quan passen pràcticament 6 minuts a 2:15.
La notícia del dia.
Solidària no dona valor judicial a les declaracions que han transcendit del CDR detinguts a l'operació Judes el 23 de setembre passat. L'entitat encarregada de la defensa dels arrestats assegura que les confessions fetes davant la Guàrdia Civil són fruit de dies de coaccions i violacions dels seus drets fonamentals i reclamen que no es considerin com a prova. Així ho ha assegurat aquest migdia el sabadellenc Xavi Pellicer després de l'aixecament del secret del sumari del cas.
Aquestes declaracions per nosaltres no tenen cap valor jurídic, ni per nosaltres ni per qualsevol tribunal just i democràtic en qualsevol estat de dret just i democràtic. Si aquestes declaracions algun tribunal els hi dona algun tipus de valor jurídic, és que ni és un tribunal que està actuant de forma democràtica i està vulnerant els principis del dret. Per què? Perquè aquestes persones van ser detingudes i fins moltes hores després de la seva detenció no van poder accedir als seus drets mínims com a detingut perquè no se'ls reconeixia ni com a detinguts.
Karen Madrid.
Pellicer també ha concretat de quina manera s'han vulnerat els drets dels detinguts i ha posat com a exemple la declaració del sabadellenc Jordi Ros.
La declaració d'en Jordi, que es fa després de dies i dies sense haver dormit, sense ni tan sols haver pogut tenir les seves ulleres, que a més es fa, just li donen les ulleres en aquell moment, que a més es fa sense haver pogut accedir al seu advocat de confiança i sota una situació de coaccions i amenaces cap a ell i cap a les seves famílies.
A més, segons Pellicer, també s'haurien donat circumstàncies estranyes en el trasllat de tots els arrestats.
Aquestes persones i d'altres van ser privades, per exemple, de la seva visió i encaputxades durant el trajecte. Això vulnera molts dels convenis de drets humans i de drets fonamentals que l'Estat espanyol es troba obligat a complir en la custòdia de detinguts. Una d'aquestes persones va afirmar als seus familiars que tenia llacunes no només durant el trasllat, sinó durant els primers dies de la seva detenció i que sospitava que s'hi havia posat alguna cosa a la beguda. No només això, sinó que no tenia clar, però li semblava que a l'alçada dels Monegros s'havia aturat a la comitiva policial que l'estava transportant i no sabia ben bé què havia passat.
Per últim, Pellicer insisteix que tota l'acusació es basa en les protestes del CDR i, per tant, assegura, posa en risc totes les mobilitzacions que pugui fer qualsevol col·lectiu de l'Estat.
Les declaracions d'alerta solidària arriben després de l'aixecament del secret de sumari de l'anomenada Operació Judes. Segons ha transcendit, els CDRs detinguts pretenien ocupar el Parlament el dia de la sentència i planificaven fer caure torres d'alta tensió i fer un control de les comunicacions aquell dia. És per això que estaven treballant amb material explosiu. Aquestes informacions s'han donat a conèixer arran de l'aixecament del secret de sumari de l'operatiu, que va empresonar fins a 100 membres del CDR, dos dels quals de Sabadell.
Ferran Jolis, membre del CDR Santa Perpètua, admetia davant la Guàrdia Civil el dia 24 de setembre que se li va preguntar si podia garantir les comunicacions durant tota una setmana al Parlament. En aquella declaració, Jolis també revela que l'encàrrec d'ocupar la Cambra Catalana podia provenir de part de Presidència.
És que, venia de arriba, de Presidència, aquestes coses... que querían...
¿De Presidencia estas cosas? ¿Qué cosas son esas, digamos?
De Presidencia.
¿De Presidencia de dónde?
De Torra, de Presidencia. Y de no sé de qué movimiento, ¿vale? Y de ahí querían quedarse dentro del Parlament y querían tener las comunicaciones aseguradas, decían. ¿Entiendes? Querían eso. Y que montara unas antenas en unos pisos que decían que iban a alquilar,
sí,
para poder darle wifi adentro, pero yo ya ahí ya no quise.
En el sumari també es parla dels materials explosius trobats a les cases d'aquest CDR. Jordi Ros, un dels sabadellencs a la presó per aquest cas, declarava que estava en possessió de termita, que és un tipus de composició pirotècnica.
Usted quería hacer nitrocelulosa. Uh-huh. Y sabe usted que eso es un explosivo. Lo dice usted mismo.
Sí, es un explosivo.
¿Tenían algún objetivo en dónde utilizarlo?
No.
¿Pretendían ustedes ocasionar víctimas o...?
No, en absoluto.
D'altra banda, l'altre sabadellenc arrestat en l'operació Judas, Xavi Duc, ha negat que hagi comprat material per fer explosius o que hagi ordenat algú altre que ho faci.
Ni ordres per comprar artefactes, ni ordres de res. O sigui, m'hi han donat ordres mai. A ningú, ni per res. Se'm van incautar dos petardos de Sant Joan, dels nens, de tamany una mica gros, però que no deixen de ser pels nens.
Per últim, aquest sumari també se'n desprèn que els detinguts utilitzaven el nom de Gandalf per referir-se a Quim Torra i el de Lisa per referir-se a Carles Puigdemont.
L'operació Judas ha entrat en campanya electoral. Avui des de diferents partits han reaccionat a les informacions que han transcendit, Karen.
L'actual president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamat la compareixença de Quim Torra perquè doni explicacions sobre el pla d'ocupar el Parlament. En el mateix sentit s'ha posicionat el cap de llista d'En Comú Podem, Jaume Asens. Des de Ciutadans, Albert Rivera, per la seva banda, reclama a Pedro Sánchez que cessi Quim Torra perquè considera provat que és l'artífex, diu, dels comandos separatistes. Des del Partit Popular, la candidata a Catalunya, Cayetana Álvarez, insta el fiscal i el jutge a cridar Torra a declarar com a imputat pel sumari del CDR.
I el cap de llista d'Esquerra al Congrés per al DUN, el sabadellenc Gabriel Rufián, també s'ha referit avui a les últimes informacions sobre els detinguts del 23 de setembre passat. Rufián ha assegurat que tot plegat és una anomalia democràtica i ha parlat d'una operació contra l'independentisme.
Jo crec que sona molt, totes les coses o moltes les coses que estan publicant sona molt a... és que memòria, sona molt a... al Xasso, a Alixan, a Tamara, a Adri. Bé, veurem què passa, nosaltres estarem evidentment al costat de tots els presos polítics i de tots els represaliats polítics. Al final això és una causa, o en molts casos és una causa general contra l'independentisme. Nosaltres sempre fem la mateixa pregunta: aquesta gent estaria a la presó si no fos independentista? I no és una pregunta retòrica, el que passa és que ningú en referència a aquest PSC Ciutadans la contestava.
El República ha passat avui pels micròfons del programa El Cafè de la Ràdio.
Una entrevista en la qual també ha parlat de la situació que viuen els companys a la presó. Sobre Oriol Junqueras, ha dit que es troba fort i amb ganes de continuar liderant el projecte republicà. Per ell i per la resta d'empresonats, Gabriel Rufián ha demanat l'amnistia i ha explicat per què mai no acceptarien un indult.
Que ells mai acceptaran un indult. Per què mai acceptaran un indult? Cal dir-ho, que ells no ho diuen mai, cal dir-ho per recordar-ho. Un indult, de facto, el que fa és reconèixer que en aquest cas el sentenciat ha comès un delicte, ha fet un dolo, el reo ha fet un dolo, ha comès un delicte, i això és molt perillós.
Sobre les perspectives de cara a les eleccions de diumenge, el candidat d'Esquerra confia en una victòria del bloc independentista i creu que els republicans poden revalidar el primer lloc a Catalunya per davant del PSC. Ara bé, creu que l'abstenció és el principal adversari a batre.
A part del feixisme, barnissat, que estem veient, em refereixo evidentment a Vox, hi ha alguns posicionaments també de Ciutadans, del Partit Popular, de Sant Arrossegar per Vox. Sí, jo crec que el principal adversari d'aquestes eleccions és l'abstenció. Explicar a la gent per què van a votar, jo crec que és molt, molt, molt irresponsable tornar a cridar les urnes, tornar a llançar els daus aquest 2 de novembre amb un feixisme envalentonat i amb un progressisme cansat. Si ja estic aquí a Catalunya, doncs tenim molts motius per anar a votar, principalment 99 i mig, que són els anys que l'han ficat els nostres companys i companys.
Rufián també s'ha referit a les demandes d'unitat per part d'alguns sectors de l'independentisme i ha defensat que unitat i uniformitat no són el mateix. El republicà ha recordat que Esquerra i Junts han votat en el mateix sentit en tot allò que feia referència a Catalunya.
Notícies migdia.
Canviem de qüestió. Pràcticament quan són 3:15, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, estudiarà la qualitat de l'aire de la zona nord, des de la Creu Alta fins a Can Deu. L'entitat ho farà dins del projecte Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell, finançat a través dels pressupostos participatius Construint Ciutat de 2019, que estarà en marxa més durant tot aquest any.
La contaminació té efectes nocius per la salut cardiovascular, però també per la cognitiva, d'aquí la importància de conèixer si l'aire que respirem és de qualitat o no. Per això l'ADENC ha decidit decidit impulsar aquesta iniciativa que consisteix en l'habilitació de 6 detectors mòbils que ajudaran a quantificar els nivells de contaminació carrer a carrer. El tècnic de l'ADENC, Gerard Codina, ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio que s'ha triat la zona nord per iniciar aquest projecte per les característiques específiques d'aquest àmbit.
Actualment Sabadell és una ciutat que a nivell de corredor biològic està molt mal connectada i potser la zona que ara per ara té una millor infraestructura verda és el nord de la ciutat. Per tant, creiem que tenia més sentit començar pel nord, ja que ja hi havia part de la infraestructura feta i per tant era més fàcil començar a afavorir aquesta connexió, no? d'integrar el verd a la ciutat i fer que la natura de mica en mica guanyi terreny a la ciutat, no? per tots els beneficis que ens aporta.
Hi haurà un total de 5 sessions per mesurar la qualitat de l'aire que es duran a terme entre aquest mes i el que ve. Codina ha explicat que un cop recopilades les dades es faran arribar al govern perquè pugui prendre mesures.
Farem una crida de voluntariat i la idea serà fer uns itineraris establerts per aquests barris. Amb les dades que recollim podrem saber quina és la qualitat de l'aire en cada un dels carrers del nord de la ciutat. Això ens permetrà que tinguem una base de dades que ens servirà, no?, després també per presentar a l'administració i bueno, a les autoritats, no?, perquè puguin actuar al respecte.
El projecte es donarà a conèixer aquest vespre en un acte públic que es farà al Centre Cívic de Can Uriac.
Moment de repassar altres notícies en format més breu. I comencem en clau de successos perquè ha cremat un vehicle aparcat a Via Alexandra.
El foc, que segons fonts de la policia municipal ha estat provocat, s'ha declarat aquesta nit passada a 11:15. Les flames s'han estès a 2 turismes més, causant danys en tots 3. En les tasques d'extinció hi ha intervingut una dotació dels bombers. A més, al lloc dels fets s'hi han desplaçat la policia municipal i 2 ambulàncies del SEM.
I detingut un home de 35 anys per un delicte de robatori.
L'home va ser arrestat ahir al vespre a 8:15 al carrer Boccaccio perquè conduïa un ciclomotor que constava com a sostret.
En cultura, el Museu d'Història acull aquesta tarda a les 7 la conferència El llibre imprès de la natura, flors i plantes modelades.
És una activitat complementària a l'exposició El modernisme i les flors de la natura a l'arquitectura, que es pot visitar a les instal·lacions del carrer Sant Antoni fins al 8 de desembre. La conferència en farà un recorregut per les façanes i els interiors de l'arquitectura modernista, en què predominen les flors i les plantes, entre les quals la rosa, el lliri i la flor de card.
Impactes visuals inaugura avui l'exposició Mediterrani, impulsada per l'associació Artefacto.
La mostra, que incorpora obres d'una vintena de grafiters, s'obrirà al públic amb una festa que començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a 11:15 de la nit, amenitzada pel DJ Jorge Ordóñez.
I a partir d'aquest dissabte es podrà veure al Teatre del Sol de Sabadell el muntatge Una família normal de la companyia Estrena Morena. Aquesta és la primera vegada que l'autora Marta Butxaca escriu un text sense dirigir-lo ella mateixa. La jove directora ha estat programada ja en espais com la Sala Beckett, el TNC o el Romea. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Mireia. En el temps que ha transcorregut d'any 2019, ja és el tercer cop que torna a l'espectacle Una família normal. Al programa Connectats, 2 dels seus intèrprets, Sílvia Ricard i Carles Prats, diuen que no és tan fàcil de classificar.
Té més de drama que de comèdia. És una història dura, però sí que hi ha punts, doncs, que trenques una miqueta l'expressió aquella d'ensurt, no? Sí.
Però juga molt també amb... És molt contemporani, un text actual, d'ara, i juga molt la relació entre els personatges i d'una manera molt com estem podent parlar ara nosaltres.
La resta del repartiment el completen Jep Barceló i Albert González en un muntatge que parla del maltractament, l'emancipació, la família i la culpa, i per fer-ho se serveix de salts en el temps. Prats valora la tasca de la directora Alba Collado.
Ella de seguida va copsar l'espectacle, no? El text, de seguida, i el fet de va saber jugar molt bé aquestes temporalitats, de fer, que ha convidat a l'espectador a fer un viatge a través dels records i el present de la Joana, de la seva protagonista, i bueno, jo crec que ho va de seguida, bueno, és una persona que de seguida agafa el text i sap com ho hem de fer nosaltres, els personatges.
A partir d'aquest dissabte i fins l'1 de desembre es pot veure Una família normal al Teatre del Sol de Sabadell.
Era el Congrés després de les eleccions del 10-N? Com es poden llegir els resultats en clau sabadellenca? En parlarem a l'especial Eleccions Generals aquest dilluns des de les 9 del matí al Cafè de la Ràdio. Conversarem amb els diputats sabadellencs que entrin a la Cambra Catalana i analitzarem els resultats amb Jordi Serrano, Antonio Santamaria i Blai Burgaia. Ens hi acompanyeu?
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
No hi juga, però ara mateix és el nom més mediàtic de tota la segona B.
Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, una figura como Gerard Piqué esté detrás.
Está claro que el nombre de Gerard Piqué pues refleja un poco al club, ¿cómo es?
No es una sorpresa que un equipo de que esté Gerard Piqué detrás esté arriba en la clasificación.
Sabadell en joc.
Partit gran a Prada de Moles, tercer contra segon. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, Futbol Club Andorra, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Manu Lanzarote, de jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues, moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat i la comarca, i comencem al Regne Unit, que ha aclarit que l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí no és desproporcionada.
Les autoritats britàniques han confirmat que el tràmit de l'ordre de detenció dictada pel jutge del Suprem, Pablo Llarena, continua el seu curs. També han demanat disculpes pel que consideren una falta de comunicació i asseguren que li falta informació en relació a l'ordre dictada. La defensa de Ponsatí va confirmar a principis de setmana que l'exconsellera es personarà avui davant de la policia.
Pedro Sánchez assegura que l'independentisme català és un desafiament a Europa, però també als europeus.
En un article publicat a la premsa internacional, el president espanyol en funcions i candidat del PSOE, el 10N, argumenta que el moviment s'ha construït fora del marc constitucional i afegeix que silencia la majoria dels catalans.
I precisament els fiscals carreguen contra Pedro Sánchez per donar a entendre en una entrevista radiofònica que depenen del govern espanyol.
Les dues associacions majoritàries de l'estat espanyol han afirmat que són independents i que només es regeixen per la legalitat constitucional. La defensa de Puigdemont ja ha avisat que utilitzarà les declaracions de Sánchez sobre la fiscalia per intentar evitar la seva extradició.
I precisament després de l'allau de crítiques que ha rebut el president del govern en funcions per la seva promesa electoral de portar Puigdemont davant de la justícia espanyola, avui en una entrevista a La Sexta, Sánchez ha afirmat que les seves últimes declaracions no van ser del tot precises. Ha dit que són moltes hores i moltes entrevistes, ha afirmat abans d'assegurar que sempre ha respectat l'autonomia de la fiscalia i la independència de la justícia. I Ulo Leanoja, un dels organitzadors de la Via Bàltica, diu sobre el decret digital de Sánchez que ni tan sols Rússia actua d'aquesta manera.
Leanoja, responsable de la mobilització d'Estònia, Lituània i Letònia, que va impulsar el moviment independentista en aquests tres països, creu que l'actitud de l'estat espanyol amb Catalunya és comparable a la de la Unió Soviètica, la Xina o Turquia. En declaracions a mitjans des de Tallinn, critica que el govern espanyol hagi aprovat un decret digital que permet tancar webs i xarxes socials en cas d'amenaces a l'ordre públic, i creu que la Unió Europea està cega davant la situació de Catalunya.
I Quim Torra reivindica el lliure exercici de les llibertats dels joves, ha dit, mobilitzats i compromesos.
Encoratjo a tots els que en formeu part, a l'alumnat, a lluitar pacíficament per un món més just i més lliure. El nostre jovent mobilitzat i compromès és un valor molt preuat, i en reivindico el lliure exercici de les seves llibertats.
Torra ha rebut al Palau de la Generalitat representants dels claustres de les universitats públiques catalanes que han aprovat manifestos de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'UO. El president ha tornat a demanar diàleg i negociació, però també respecte a la voluntat democràtica de la ciutadania.
Per la seva part, Tsunami Democràtic confirma centenars d'activitats del 9N a més de 200 poblacions catalanes i de les Balears.
Desenes de músics, escriptors i activistes se sumen a la jornada de desobediència a la GEC i a favor dels drets fonamentals. L'objectiu del moviment és recordar a l'estat espanyol que l'única via per resoldre el conflicte és la política. Barcelona, Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Valls, Reus, Vic o Manresa són algunes de les localitats on hi haurà activitats relacionades amb aquesta convocatòria.
També Sabadell, amb la convocatòria de 4 marxes simultànies que confluiran a la plaça de l'Ajuntament dissabte al vespre. Brussel·les, en economia, retalla 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola fins a l'1,9% aquest any.
La Comissió Europea apunta entre les causes principalment a la baixada del consum intern en un context d'elevada incertesa per riscos tant interns com externs. Pel que fa al dèficit, l'eleva fins al 2,3%, 3 dècimes per sobre de la previsió del govern espanyol i el 2,2% del 2020.
I el tour operador britànic Thomas Cook ha deixat un deute d'uns 15 milions d'euros als establiments de la Costa Daurada a causa de la seva fallida econòmica, segons xifres de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Dels 55.000 turistes que la companyia havia de portar a la zona, 4.000 no van arribar a conseqüència de la fallida de finals de setembre i 40.000 paquets no es van arribar a pagar. De fet, l'empresa ha quedat a deure les factures de juliol, agost i setembre a una vintena d'establiments entre hotels i apartaments. Des d'aquesta federació treballen ara per buscar nous turoperadors que permetin mantenir el mercat britànic de cara a l'estiu vinent, encara que han reconegut que és molt difícil. I en clau internacional us expliquem que almenys hi ha hagut un mort i més d'una seixantena de ferits en els enfrontaments entre simpatitzants i detractors d'Evo Morales a Bolívia.
La crisi política al país va començar la mateixa nit de les eleccions presidencials celebrades el 20 d'octubre passat, després d'una aturada sobtada de la transmissió dels resultats que en aquell moment obligaven a una segona volta entre Morales i el candidat opositor Carlos Mesa. De fet, aquest últim ha denunciat un frau electoral perquè els resultats donaven la victòria electoral a Evo Morales sense necessitat de la segona volta.
Recte final del Notícies Migdia, el restaurant Directe Boqueria del xef sabadellenc Arnau Muñío és un dels tres finalistes del Premi Time Out 2019 al millor restaurant.
La contraportada.
La revista vol reconèixer que eren anualment la millor creació, oci i cultura que es fa a Barcelona. Els seus lectors i el públic en general poden escollir ara el guanyador final.
Per Muñío, excap de cuina del Comerç 24, està optant el premi gràcies a diferents factors.
Suposo que una miqueta de sort i una miqueta de fer bona feina, no? De ser una miqueta de tot, no? I al final som un restaurant petit que només hi caben 8 persones i això ens fa que puguem dedicar-nos a cada client i podem tractar tots els nostres clients molt bé i podem cuinar tot com ens agradaria cuinar. Això suposo que és una mica la clau de que la gent li agradi i recomani el nostre restaurant.
Els dos menús degustació que serveix es basen en producte fresc de mercat, vehiculat en cuina catalana creativa amb un toc asiàtic. A tall d'exemple, una ostra embolicada en guiotza i amb suc de capipota. Què passarà si guanya?
Home, seria molt guai, però bueno, la veritat és que ja només el fet d'estar nominats, que són només tres restaurants, i només estar entre els tres restaurants que són escollits, i a més els companys que estan també nominats, són restaurants boníssims, no? Com pot ser la Urt o com pot ser el Verbena, vull dir que jo només estar ja nominat estic molt content, i si guanyo pues ho estaré moltíssim més, i si no guanyo pues no passa res, seguirem treballant. El dia sobre hauré de llevar-me igualment i de venir a treballar.
El dia 20 d'aquest mes es tancarà el període de votacions i se sabrà el veredicte final entre Verbena, la Carles Pérez de Rozas, l'Aurt del Terrassenc, Artur Martínez i el Directe Boqueria de Muñío.
Recordem que Muñío va ser nomenat cuiner de l'any 2018 gràcies a la seva manera de fer en aquest Directe Boqueria de Barcelona. Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de Sor. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials de l'emissora municipal. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui comandat pel Pau Vitori. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.